Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El temporal s'acarnissa a l'Empordà, el Gironès i la Selva. A primera hora ja ha sonat les alertes als mòbils i s'han suspès les classes. A Palau-sator, al Baix Empordà, busquen un home a qui la riera hauria arrossegat quan circulava amb el seu cotxe. Els bombers el busquen.
Però no tenim més informació, només que amb una riera, la riera del poble, que anava molt alta, doncs ha intentat travessar i se l'han portat al cotxe.
L'alcalde explicava el poc que sabia sobre què ha passat. També han hagut de rescatar dues persones a l'interior d'un altre vehicle a la riera d'Orsavinyà, Tordera, al Maresme, que, per cert, la Tordera és un dels rius que baixen amb més cabal a causa de les fortes precipitacions, però les alertes estan centrades sobretot en l'Unyà, el seu pas per Girona Ciutat. Aquí s'ha demanat que els veïns de les cases que donen al riu pugin a les plantes més elevades, també que es tanquin tots els comerços d'aquesta zona. I el riu d'Aró, a la Bisbal d'Empordà, aquí, un riu que tot l'any està sec, avui, hi baixava el doble d'aigua que l'Ebre.
I ara estem pendents de si trenca el riu aigües amunt o aigües avall.
També ha plogut amb força a l'Empordà, Figueres, Llançà, Port de la Selva i a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, ara mateix té una façana marítima engolida per l'aigua.
Tenim una situació extrema d'esllavissades, carreteres tallades, caigudes d'arbre i crec que amb molt bon criteri el pare per l'aviació ha decidit que es faci aquest compliment del vot amb les persones mínimes.
I això ho diu l'alcalde perquè és Sant Sebastià avui i des de fa 500 anys ininterrompudament es fa el pelegrinatge de Tossa a Santa Coloma de Farners per agrair que aquest sant el salvés de la pesta negra. Al segle XV, doncs bé, s'ha fet igualment, però amb el pare Pelegrí acompanyant només per la seva família i demanant probablement altres coses a Sant Sebastià. L'aigua ha fet estralls materials també a Badalona, amb els pilars del pont del petroli que es mouen com si fossin escuradents. I sobretot el que es pregunta molta gent a aquesta hora és fins quan durarà aquest temporal, quan podran tornar a fer vida normal. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ahir ens avisaves que el gruix encara havia d'arribar. Ara, en quin punt estem?
Estem en el màxim, hem estat al màxim al matí i, en principi, a partir de les 3 de la tarda hauria de començar a disminuir. Però encara, en algunes zones, plou de valent, plou a bots i barrals. Ho està fent ara mateix al voltant de l'Albera, les Salines, totes aquestes muntanyes que separen doncs, el Rosselló de l'Alt Empordà, per exemple, i també en algunes altres zones torna a ploure de valent del Baix Empordà. Ho fa amb intensitat i amb ganes, amb abundància en d'altres comarques. Portem ja 150, 170, 180 litres en alguns observatoris. Això és molta aigua. Aquest gener ha anat plovent en aquestes zones i, a més, ho havia fet el desembre. Plou sobremullat i, per tant, a la mínima que hi ha precipitació, la resposta hidrològica és immediata. Molta precaució, no tan sols fins les 3 de la tarda. L'hem de tenir tota la tarda perquè encara pot ploure i, de fet, ja hi ha precipitacions en d'altres zones del país que comencen a tenir bastanta força entre el Camp de Tarragona, el Garraf, l'Altiplà Central, i és que aquesta tarda també hi arribaran les pluges, no pas el temporal més dur, però també hi ha vist groc, per exemple, a les comarques de l'Ebre per aquesta tarda. Aquesta nit, adéu-siau a la llevantada, l'haurem acomiadat i demà descansarem amb nombroses boires i bancs de núvols baixos.
Però el que sempre diem, que deixi de ploure no vol dir que marxi del tot el risc perquè quedarà molta, molta aigua acumulada.
Evidentment, i seguiment, i sobretot seguiment, i sobretot fer cas d'aquestes indicacions que en cada moment poden variar en funció de les circumstàncies.
I tant, doncs, val la pena insistir-hi, com sempre. Francesc, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Uns forts aiguats que també han tingut un efecte directe sobre la mobilitat. Hi ha una trentena de carreteres tallades, a més de diverses línies ferroviàries també afectades, oi, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Si tenim gairebé, com dius, una trentena de vies afectades, ja sigui per inundacions, esllavissades o per vessals que estan dificultant o limiten molt la circulació, d'aquesta trentena fins a 20 ara estan tallades. Totes són en comarques gironines, entre elles, per exemple, la C-265, 160 a Roses, l'N260 a Llançà, la C61 a Vallgorguina, la GIB-5044 a Biure, també es talla un carril a la C25, l'eix transversal, al punt de Vilobí d'Onyà, direcció Girona, també la C31 a Palamós en sentit nord, i per neu, però, i gel, també tenim fins ara una dotzena d'afectades a tot el país. I com dius també el transport públic, dia molt complicat, s'ha tallat la circulació de l'alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant per la caiguda d'un arbre a la catenària. Un tren hauria quedat aturat amb 130 persones a l'interior, que s'ha evacuat segons l'informe Rodalies, i el servei ja s'ha restablert. I a Rodalies està interrompuda ara la circulació de l'RG1, l'R11, entre Caldes de Malavella i Girona, i també hi ha demores pel temporal a l'R2 Nord, també d'uns 30 minuts, i d'uns 15 minuts a l'R1, i per cert que també l'estació de Premià de Mar està tancada.
Catalunya al dia.
Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Un nou temporal, ara cada vegada més freqüents, que coincideix amb el 6è aniversari d'un altre que va ser especialment devastador, que va ser el Glòria.
I en alguns llocs del delta de l'Ebre, que més el van patir, com l'illa de Buda o la platja de Migjorn, encara ara, 6 anys després, no s'hi ha fet cap obra estructural.
I cada temporal de llevant que ve engoleix part de la línia de costa. La veritat és que és un ai al cor permanent i que les accions proactives van molt i molt lentes.
És l'alcalde de Deltebre que avisa que la seva paciència no és infinita. 6 anys del temporal Glòria i 87 de l'explosió d'un polvorí al castell del Remei, a la Noguera, i van morir una 80 de soldats i 6 civils que eren veïns de les cases properes al castell.
4 d'aquests veïns morts eren de la mateixa família. Només una nena, que tenia 5 anys en aquell moment, va aconseguir sobreviure.
La meva mare es va aixecar i va dir, diu, aniré a mirar a veure què passa. I la meva padrina, la mare del meu pare, i dos germans que tinc, que tenia, vamos, i tots van morir, menys jo. Mira, també van salvar a mi. Bé, va quedar a la casa arrasada.
Ella és la Carme Vilanova. La Júlia Albacara ha parlat amb ella i també amb un historiador per reconstruir els tràgics fets d'aquell 20 de gener del 1939. I parlarem també d'un incompliment de la Generalitat respecte a la recuperació de flora amenaçada. No té cap estratègia en vigor per conservar-la, malgrat que és obligatori des de fa 6 anys.
El govern reconeix que van tard, però ja té 3 plans enllestits per protegir una 80 de plantes i animals. Canviaran l'enfocament i seran plans multiespècie.
Nosaltres contem que amb una 30 llarga, amb màxim 40 plans, abordarem totes les espècies de Catalunya.
I també parlarem d'esport. Serà com sempre quan faltin 6 minuts per les 2. I amb quins titulars avui, Eudald Serra?
Doncs el Barça, que ha viatjat aquest matí cap a Praga, on demà té partit de la Champions davant l'Eslàvia, ho ha fet sense Ter Stegen, que està a punt d'anar cedit al Girona, Lamine Yamal sancionat, Ferran Torres lesionat i Cancelo, que encara no està inscrit. El Girona, com dèiem, espera poder anunciar avui mateix el fitxatge del porter Ter Stegen i el migcampista Fran Beltran. Tots dos han de passar la revisió mèdica i, si tot va bé, podrien incorporar-se demà mateix als entrenaments. L'Atlètic Lleida fa oficial la destitució del tècnic Gabri i anuncia que el seu substitut serà Jordi López, que la temporada passada entrenava al Badalona. I el Nàstic de Tarragona incorpora el defensa central Hugo Pérez. Arriba cedit de l'Espanyol fins a final de temporada, després d'acabar la seva etapa a l'Osca.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. Són 1:08. Comencem.
Catalunya al dia.
Es diu Harry i és la borrasca que manté en alerta especialment al nord-est de Catalunya. Els equips d'emergència busquen un home d'uns 60 anys que hauria desaparegut arrossegat amb el seu cotxe a Palau-sator, al Baix Empordà. En paral·lel, es manté la màxima alerta per la pujada del cabal del riu Onyà, a Girona, i del Daró, a la Bisbal d'Empordà. De seguida ens desplacem a aquests diferents focus d'atenció del dia, on la situació és especialment crítica per l'acumulació d'aigua, però fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a reduir al màxim la mobilitat davant les contínues precipitacions que afecten el país i que encara pot ploure durant la tarda. La previsió, però, apunta que de cara a la tarda el risc d'aigua anirà aflojant. Ara també ens ho comentava en Francesc Mauri. Anem, doncs, a saber què ha dit la consellera d'Interior des de la seu del departament en Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel. Aquí, des del Centre de Coordinació d'Emergències, han comparegut el cap dels bombers. Ha dit que s'intensifica la cerca d'aquesta persona a Palau-Sator amb la unitat subaquàtica, els drons i amb el suport terrestre de 9 unitats. La crida de la consellera d'Interior és reduir al màxim la mobilitat a les comarques de Girona. Preocupa el Ter, els seus afluents, com ara l'Unyà, i també el Muga. Són els cabals que tenen aquí la màxima atenció des de la sala de control. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Plans que tenim activats de protecció civil són els següents: l'INUCAT en fase d'alerta, el NEUCAT també en fase d'alerta, i hem activat el Ferrocat en alerta perquè un tren d'alta velocitat s'estava fent una operació de transbordament dintre del túnel de Girona. Per tant, tenim aquests tres plans activats i activarem també en alerta el VENCAT perquè en les properes hores s'espera vent fort a les zones especialment metropolitanes, de la costa metropolitana.
Ha comparegut acompanyada de Sarai Sarroca, és la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha advertit que les acumulacions de precipitacions són molt importants, per exemple, 223 litres a Portbou, 172 a Palafrugell o 165 a Girona, ciutat. Importants, però lluny de les xifres del Glòria, on fins i tot hi va haver neu a cotes baixes.
Són quantitats de litres molt significatives registrades en els últims dies, però no comparables amb el temporal Glòria. Recordo que en aquell temporal es van registrar més de 500 litres per metre quadrat. Per tant...
Pel que fa als desembassaments, el gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua ha explicat que des de les 4 de la matinada s'ha deixat de desembassar per facilitar precisament que els rius puguin assumir l'aigua de les precipitacions. El 112 ha rebut durant tot aquest episodi més de 1.600 trucades.
Doncs gràcies, Miquel, des de la seu del Departament d'Interior. Bon dia.
Molt bon dia.
Ara sentíem la consellera referint-se a les diferents afectacions d'aquesta borrasca. De seguida anem a cadascun dels llocs més afectats. Perquè, per exemple, així se sentia Alderó al seu pas per la Bisbal d'Empordà. Això ha tingut en alerta tot el matí perquè ha arribat al cabal màxim. Hi havia perill de desbordament. Aquesta hora ha baixat una mica la intensitat, però és un dels punts de l'Empordà on s'està en alerta encara. I molt a prop d'aquí, a Palau-Sator, els bombers, ara ho sentíem també, continuen buscant un home de 60 anys que hauria estat arrossegat per la riera. Bisbal d'Empordà, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquest home d'uns 60 anys ja hauria trucat un amic per explicar que se l'emportava l'aigua amb el cotxe, i aquest ha avisat el 112. Un operatiu ha començat a les 10, aquesta recerca amb bombers, fins a 9 dotacions i també els Mossos. Jordi Martín, cap dels bombers de comarca gironines, especifica que el dispositiu de recerca s'ha complicat.
Hem tingut mitjans aeris, drons inspeccionant la zona, però la visibilitat és molt dolenta, hi ha molta també brossa que s'ha emportat doncs, al riu, i per tant serà un treball doncs, llarg, esperem que no s'allargui, però sí que és veritat doncs, que hi ha aquest problema.
Ara, com deies, un dels punts més difícils, més complicats del Baix Empordà és el riu Daró, en perill molt alt, ho especificava Martín.
Des de la Bisbal fins a Llevià, a la Serra de Daró, és on hi ha hagut doncs, aquest desbordament massiu a nivell de camps, que no ha girat molt de problema perquè no hi ha zona habitada, però que sí que ha afectat doncs, sobretot la circulació doncs, de les vies doncs, no principals, però sí que secundàries.
Sí, ho hem comprovat. Algunes de les vies secundàries d'aquesta zona, per exemple, la Bisbal, Pals o Peratallada, estan tallades pels Mossos i els camps del costat negats. Costa força circular-hi perquè hi ha molts bassals.
Doncs gràcies, Laia Claret, bon dia.
Adéu, bon dia.
Afegim en relació amb això que s'ha aturat la recerca d'aquest home que hauria desaparegut quan era a l'interior del seu vehicle aquí a Palau-Sator per les dificultats que hi ha perquè els bombers actuïn en aquest moment a causa de la gran quantitat d'aigua i de restes que està arrossegant aquest cabal del riu i de rieres, i per tant, de moment es manté suspesa aquesta recerca d'aquesta persona d'uns 60 anys desapareguda a Palau-Sator. Per Preocupa, ara ho sentíem, el desbordament del Daró, però també del riu Unyà, al seu pas per la ciutat de Girona. Frega les façanes de les cases, ja, que hi ha a banda i banda, i això ha fet que l'Ajuntament hagi recomanat el tancament de tots els comerços que hi ha en aquesta zona, la que toca més el riu, i també ha demanat als veïns que es quedin a casa i que, si poden, que pugin als pisos superiors, a les plantes més elevades. Allà, a Girona, hi tenim en Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè aquí també hi ha risc de desbordament de l'Unyà, eh?
Sí, ara mateix no és imminent, però la situació és evidentment d'incertesa, perquè el cabal ha anat en augment. És de 340 metres cúbics d'aigua per segon, encara lluny, per tant, dels 530 metres cúbics de fa just 6 anys amb el temporal Glòria, però com a mesura de precaució sí que, com deies, es recomana als veïns quedar-se a casa, que els que viuen en carrers pròxims al riu Unyà, si poden, que pugin a pisos superiors, i també, doncs, la policia municipal ha anat comerç per comerç a la zona demanant, recomanant que tanquin portes. Ho justificava l'alcalde Lluc Salellas.
I davant de la situació d'incertesa, nosaltres entenem que el millor és prevenir i que avui és un dia també molt dolent per, no, pel comerç, per moltes coses, i que és millor preveure, assegurar, doncs, que no hi hagin problemes.
El cap d'emergències a Girona, Jordi Martín, també alertava que estan molt atents del cabal del riu Unyà, però també del riu Ter, a l'entorn de la ciutat.
O d'altres operatius, o de l'ACA mateix, que estan supervisant, no? Sabem que Fornells és un dels punts també delicats, a la zona de l'Esportiva, també tenim, doncs, a la zona de l'Aigüeta, després hi ha la plaça Catalunya, i després hi ha en contacte amb el riu de Ter, doncs, a la zona de Pontmajor, Pedret.
S'ha suspès l'atenció al públic a l'Ajuntament de Girona. També han tancat els ambulatoris als CAPs del carrer Santa Clara, que això és el centre, o el de Vila-roja, i han habilitat el Palau de Fires per si hi ha d'anar algun afectat.
El temporal també ha tingut afectacions importants a la mobilitat. Per exemple, la ferroviària ha fet aturar un tren d'alta velocitat a dins del túnel d'accés a la ciutat de Girona. Era un tren procedent de Barcelona i els passatgers s'hi han hagut de quedar força estona i, a més, a les fosques.
Sí,
Fèlix.
Sí, és el tren que havia d'arribar des de Barcelona a les 10:40 del matí amb 130 passatgers, que ha estat aturat més d'una hora i mitja i sense cobertura al mòbil i a les fosques, com deies. Més d'un s'ha espantat, tenint en compte el recent accident a Còrdoba. Clar. Un dels usuaris és en Xavi Luna.
Bueno, es comentava molt això, la gent estava molt espantada, reclamant sobretot informació, perquè no, bueno, estaven tots desinformats i, bueno, no es parava d'escoltar això. Deien que estaven espantats perquè no passés un altre desastre.
Al final ha quedat en un ensurt, amb una plataforma, els han evacuat, els han fet passar una a una a un segon AVE que ha anat fins a aquest punt, i amb aquest altre, doncs, ja han pogut arribar a l'estació de Girona.
Entesos, doncs, moltes gràcies, Fèlix Martín, des de Girona. Bon dia.
Bon dia.
Passen 2 minuts d'un quart de dues. També a la Costa Brava, nombroses poblacions han tancat accessos a passeig marítim i rieres. Així sonava l'aigua a Tossa de Mar.
Humo!
Ara sí que
ve. I ve una altra darrere, eh?
Aquesta és la que ha vingut com estava amb en Josep. Dic, mira això, tio, l'aïlla. Ara sí que...
Amb imatges impactants de la façana marítima d'aquest municipi, a més de la pluja, preocupa també el fortunatge que ha entrat als carrers d'algunes poblacions, com la mateixa Tossa de Mar a la Selva. Anem cap allà, Núria Peraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, ens acaba d'arribar una onada que ens ha mullat els peus. Nosaltres som a tocar de la platja gran d'aquí a Tossa i les onades peten amb força i aconsegueixen saltar la sorra i arribar a aquests carrers d'aquí. Quan es retira la onada, però l'aigua ja baixa.
Però aquí estàs al passeig marítim, tu, ara, o estàs
estem
una mica més enrere?
Estem al passeig marítim una mica més enrere, perquè us quedeu tranquils, hi ha el cotxe de la policia local i jo sóc just darrere.
Et
no
vigilen,
passarem mai
bé,
aquest límit. Exacte.
Perfecte.
Doncs escolta, aquí s'han tallat els accessos al passeig, com us deia, les platges, també els que porten a la riera, i també està tallada la carretera que va a Sant Feliu de Guíxols per esllavissades. Veiem encara, com us deia, aquest fortunatge, encara plou, i també veiem ja prou operaris que comencen a retirar aquestes branques i aquesta sorra que l'aigua ha arrossegat fins aquí als carrers. El temporal aquí a Tossa arriba en un dia molt marcat. El 20 de gener aquí és un dia molt celebrat, perquè es fa la pelegrinació fins a Santa Coloma de Farners, la del pare pelegrí, caminant normalment, perquè us en feu una idea, participen un miler de persones. Avui la situació, però molt diferent, només fan el pelegrinatge al pare pelegrí i la seva família. Així ho han decidit de bon matí i així ens ho explicava l'alcalde de Tossa, Martí Pujals.
Tenim una situació extrema d'esllavissades, carreteres tallades, caigudes d'arbre, i tot aconsellava, i crec que amb molt bon criteri el pare pelegrí ha decidit que es faci aquest compliment del vot amb les persones mínimes.
Espero, Núria, que també hagin estat escortats per la policia per no prendre mal aquest pare pelegrí i la seva família.
Sí, també ho han començat a fer per carrers més de l'interior i de moment que sapiguem no hi ha cap problema en aquest sentit. El que sí que hem fet és parlar amb alguns veïns que no hi han pogut participar i per tant què han fet? Doncs venir aquí a veure el temporal perquè hem trobat força curiosos i entre ells doncs es fa inevitable comparar la situació d'avui amb el que vam veure amb el Glòria.
El temporal del Glòria que ho van tancar i va arribar tipus l'espuma fins a dintre del poble, però així fa molt de temps que no es feia.
Avui sí, fa un temporal bastant gros i baixa molta riera, i aviam, esperem que no entre el temporal a la riera no faci un tap i no inundi res. Sí. Home, sí, hem baixat a veure-ho, perquè no es veu cada dia un temporal així.
I a part el que us podem dir d'altres poblacions de la Costa Brava, doncs a Platja d'Aro també han tancat tots els accessos a passejos marítims, rieres i rius. A Tamariu la riera baixa amb força i avisen que no s'hi pot passar. A Llançà, com hem sentit, s'ha tallat la carretera nacional 260 i perquè ens fem una idea de la força d'aquest temporal al mar, aquesta matinada la boia de Begur ha registrat alçades mar endins de fins a 5 metres d'alçada i en alguns casos fins a 8 metres.
Déu-n'hi-do, doncs gràcies Núria Peraire, bon dia.
Adéu, bon dia.
Això a la Selva i a la Costa Brava, mentrestant al nord del Maresme. Es vigila l'augment del cabal del riu Tordera, que ha superat el llindar de perill, podria també causar inundacions en zones properes. En alguns municipis han caigut arbres de grans dimensions i hi ha també talls del subministrament elèctric. Sant Cebrià de Vallalta, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està aquesta hora la situació aquí, on et trobes tu?
Doncs mira, aquí al nord del Maresme no ha deixat de ploure fort durant tot el matí, també durant tota la nit, vent i ratxes molt fortes, especialment, com dèiem, de matinada, que han causat destrosses importants, però de moment que se sàpiga no hi ha cap dany a persones. Màxima atenció al riu Tordera, un cabal que no para de créixer des d'ahir a la nit. Si arriba a desbordar, com va passar just avui fa 6 anys amb el Glòria, tornaria a causar inundacions. Es demana molta precaució al voltant de la zona. Elisabet Mejías, l'alcaldessa de Tordera, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
I estem bàsicament pendents del cabal de la Tordera. Recordem que tot just ara fa 6 anys ens començava el Glòria, que vam arribar a un pic màxim de cabal de 396 metres cúbics, i hores d'ara, amb la darrera actualització de fa pocs minuts, estàvem a l'entorn dels 318 metres cúbics. Aleshores sí que es van produir danys en tot el nostre entorn del passeig fluvial. De moment estem molt pendents.
Hi ha molta vigilància. Com dèiem ahir a la nit, el cabal era de 57 metres cúbics per segon i hores ara ja supera els 300. El 112 ha rebut moltes trucades des de l'Alt Maresme i dins els 10 municipis des d'on més s'ha contactat amb emergències ja Sant Cebrià de Vallalta. Aquí han caigut diversos arbres, com a mínim n'hem comptat 3. Un pi de grans dimensions, arrossegat pals de la llum i ha aixafat el vehicle d'un veí. Fa hores que desenes d'usuaris de la zona no tenen electricitat. Caiguda d'arbres i esllavissades que també s'han repetit, per exemple, a Arenys de Mar. A tota la comarca, la policia local ha senyalitzat els punts de perill i s'impedeix creuar les rieres i accedir als passejos de la costa per evitar accidents, però no tothom en fa cas. La llevantada amb el temporal de mar s'emporta novament la sorra de les platges del Maresme i les grans onades que trenquen en molts punts també contra les vies del tren.
Doncs un barem visual, una referència que tenim de com de fort és un temporal marítim a la costa catalana és el Pont del Petroli a Badalona. Aquí el temporal de Llevant ha arrencat un tram del passeig marítim, ha quedat molt malmès el sector de la platja de la Barca Maria i també aquestes onades que posen en risc el que queda d'aquesta estructura del Pont del Petroli. Badalona, David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
I el temporal aquí no para encara, eh?
No para i, de fet, aquesta llevantada ha provocat uns efectes sense precedents al litoral badaloní, segons l'alcalde del municipi. Xavier García Albiol acaba de confirmar que el passeig marítim ha quedat destrossat, intransitable, entre el barri de Canyador i Montgat. Però, a més, García Albiol està especialment preocupat perquè l'afectació pugui comprometre la seguretat ferroviària després de comprovar que algun punt de la part subterrània de DIF n'ha quedat afectada. Per això demana una intervenció urgent.
absolutament res, i sobretot hi ha l'element aquest que també em preocupa a mi, i més amb el que ens està passant, el que ha passat a les últimes hores a Andalusia, que és el tema de la seguretat de la via del tren, no? De DIF, i per tant, per això jo demano que es duia a terme una acció amb caràcter d'urgència i, bueno, en aquest cas, insisteixo, és a DIF, és costes i l'Ajuntament farà el que tingui a fer també, però no podem permetre'ns doncs, que aquesta situació es quedi aquí sense una resolució ràpida.
Segons el Biol, no es podrà fer una valoració definitiva fins que passi la llevantada i baixi el nivell de l'aigua. Mentrestant, assegura que ja estan en contacte amb el Ministeri de Costes i que immediatament notificaran la preocupació per la seguretat ferroviària a DIF. Per cert, que les onades tornaven a moure els pilars del pont del petroli, malmès pel temporal Glòria, que demà farà 6 anys.
Ho estem veient a diverses imatges que es van pujant a xarxes socials. Gràcies, David, des de Badalona. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I compta amb això, aquest passeig marítim que ha quedat impracticable aquí a Badalona i el risc, com deia l'alcalde Xavier García Albiol, per la circulació ferroviària a la línia 1 de Rodalies, la del Maresme. Minuts i dos quarts de dues són els efectes d'aquesta borrasca de la Harry, que sobretot s'ha acarnissat aquest matí al nord-est de Catalunya. Sembla que de cara a la tarda pot anar baixant cap al sud, una mica més afeblida. El Delta de l'Ebre estan pendents, novament, de si aquest temporal tindrà conseqüències en aquest territori. De moment, algunes platges han quedat desdibuixades i a les Salines de la Trinitat s'ha suspès l'activitat. Això just 6 anys després del pas del Glòria. El govern espanyol, mentrestant, es planteja mobilitzar sorra en determinades zones per salvar aquest espai natural. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Primer de tot, el fort onatge, quin impacte està tenint aquí?
Doncs mira, de moment hi ha hagut afectacions als punts habituals aquí de la zona del Delta. Parlem del passeig de l'Arenal a l'Ampolla, on l'aigua ha arribat a la calçada, a la platja de la Marquesa i a la platja del Migjorn. La primera del Tebre ha quedat engolida per l'aigua i la segona pràcticament ha quedat engolida. També els accessos en totes aquestes dues zones s'han tancat. Preocupa l'impacte que pugui tenir l'illa de Buda. La barra del trabucador s'ha inundat i les salines de la Trinitat avui per prevenció no funcionen.
I el canvi de posició del govern espanyol, com s'ha rebut a la zona?
Sí, s'ha rebut amb molt escepticisme. El Ministeri per la Transició Ecològica el que vol és limitar el moviment de sorres amb l'assessorament de l'UPC per estudiar-ne l'impacte. Ho confirmava Joan Castor Gonell, delegat del govern aquí a les Terres de l'Ebre.
Ja es comença a veure, d'una altra manera, la viabilitat per part tècnica d'aquestes aportacions d'arena mitjançant draga, encara que sigui pendents del resultat que vagin donant o els efectes que puguin tindre a nivell ambiental al resto de l'Ebre.
Sobre el terreny hi ha cansament perquè en aquests 6 anys no s'ha fet cap obra estructural. Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Si malauradament no té conseqüències, tornarem a dilatar el temps. Si aquest temporal de llevant té conseqüències i que esperem que siguin mínimes, no? Pues per les afectacions que pugui tindre, després ja sortirà tothom altra vegada a dir que estan treballant amb el Delta i aquestes pretensions i bones voluntats pues al final tenen el recorregut que tenen perquè la paciència té una durada.
Al maig passant, recordem-ho, les diferents administracions implicades van consensuar fer un únic pla per a la protecció del Delta.
Catalunya al dia.
Doncs deixem per un moment de parlar dels efectes d'aquest temporal i també del de fa 6 anys, del Glòria, i parlem del president de la Generalitat, de Salvador Illa, que ja ha sortit de l'UCI, la unitat de cures intensives, i des d'aquest matí ja és a planta a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La salut del president millora, però haurà de continuar hospitalitzat, això sí. Avui el govern s'ha reunit sense ell, l'ha encapçalat l'executiu, el conseller de la Presidència. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el tractament antibiòtic està fent efecte i la recuperació del president és bona, la inflamació li fa menys mal i a aquesta hora ja no té febre. L'equip mèdic de l'hospital ha actualitzat aquest migdia l'estat de salut de Salvador Illa, tot sobre el guió previst. L'endemà d'aclarir que el dolor a les cames li ve d'una infecció a la zona lumbar. Pateix una malaltia que es diu osteomielitis púbica, molt probablement, segons la cap de malalties infeccioses de l'hospital, Dolor Rodríguez, propiciada per una pubàlgia pròpia dels corredors, de corredors intensos com ell. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
L'exercici intens pot generar manipulacions en diferents llocs i la pelvis és un d'aquests llocs i aquesta manipulació és un dels llocs, no?, que afavoreixen que la infecció, que quan un bacteri passa la sang es localitzi, o sigui que és un factor predisposat.
I un cop a planta, aquests propers dies el president farà desfilar per l'habitació de l'hospital als consellers del govern perquè, tal com ha explicat la portaveu Sílvia Paneque, vol estar al cas de tot.
Està absolutament a sobre dels diferents temes i actualitat, no només política, sinó també la que s'està donant en aquests moments, i que, com saben, també ha demanat als consellers i conselleres que continuem la nostra activitat.
Per tant, el conseller Albert Dalmau és qui ha portat la batuta de la reunió de l'executiu aquest matí amb Salvador Illa des de l'hospital, molt pendent també de l'evolució d'aquest temporal, i la setmana que ve Albert Dalmau serà l'encarregat de respondre a les preguntes de l'oposició al Parlament en nom del president davant d'aquesta baixa que a priori i ara com ara està prevista per 15 dies amb un ingrés hospitalari. La portaveu també ha deixat clar que l'absència de Salvador Illa, aquesta absència presencial, no farà canviar els plans del govern per aprovar els pressupostos aquest primer trimestre.
Doncs el govern que ha seguit treballant i ha aprovat avui el projecte de llei d'ocupació pública catalana, que ara es tramitarà al Parlament. Albert, amb quines novetats incorpora aquesta llei?
Doncs proposa fer avaluacions anuals per rendiment als funcionaris, als treballadors públics. Això què vol dir? Doncs que els treballadors de la mateixa categoria laboral cobraran diferent segons la qualitat de la seva feina. Aquesta nova llei també inclou canvis en els processos de selecció en la tria per fer-los menys memorístics.
Haurem d'explicar-ho en detall perquè, dit així, sembla força ambiciosa i innovadora. Gràcies, Albert, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
I quan passa pràcticament un minut de 2:15, us expliquem que Catalunya no té cap pla de recuperació i conservació de la flora amenaçada i només 6 per protegir espècies de fauna, tot i que són obligatoris des de fa anys. Segons ha pogut saber 3CAT Info, el govern en té 3 a punt de plans per protegir 77 espècies de plantes i animals. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. A Catalunya tenim més de 700 espècies amenaçades. Des del 2008 és obligatori que hi hagi plans de conservació i de recuperació per les de flora i des del 2023 per les de fauna. La realitat és xocant. De fauna només n'hi ha 6 i de flora ni un. El botànic Llorenç Saiz, autor del llibre vermell de les plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya, compara la nostra situació amb la d'altres comunitats autònomes.
No tenim ni un sol pla, ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap. I això, per exemple, la Rioja des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Als anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
I el govern què hi diu d'això?
Reconeix el retard i mira de compensar-lo canviant d'estratègia. Ha renunciat a fer plans de conservació i de recuperació per cadascuna de les més de 700 espècies amenaçades i, com ens ha avançat Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals, ha optat per fer-ne uns que protegeixin totes les espècies d'un mateix hàbitat.
És un enfocament molt innovador que ens permet que puguem agrupar i puguem ser molt més eficients. Si tu tens un pla multiespècie que aborda aquells cicles que afecten més negativament la conservació de les espècies, doncs nosaltres comptem que amb una trentena llarga, amb màxim 40 plans, abordarem totes les espècies de Catalunya.
De fet, calculen que el 2030 podrien estar efectivament protegides totes les espècies amenaçades. Mm. Els 3 primers plans protegiran les espècies de les dunes i els roquissars litorals i les dels cursos alts dels rius de muntanya.
És a dir, que es farà com per hàbitats naturals,
exacte,
no? Clar, 700 espècies són moltes, 700 amenaçades. En tot aquest temps que no hi ha hagut plans, malgrat que fa 6 anys ens deies que eren obligats, què s'ha fet per protegir aquestes espècies?
6 anys per la fauna i 18 per la flora.
18.
Centrem-nos en la flora. En Llorenç Sáez m'explicava el cas d'una planta, la Silene ramosíssima, això perquè veieu el que passa quan no hi ha aquests plans. És una planta que només es troba a unes dunes del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing, i com que no hi ha pla de conservació amb què es podria, per exemple, prohibir entrar en aquesta zona, ell mateix va veure com un grup de turistes beguts es tiraven des d'un pneumàtic penjat en un pi molt alt que està just a sobre dels pocs peus creus que queden d'aquesta espècie i que hi ha a sobre de la planta, no? De llavors d'espècies amenaçades se'n guarden a diversos llocs, per exemple, al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, i també n'hem vist en un viver molt curiós que hi ha a Castellà del Vallès. Es diu Viver Tres Turons, el porta el Carles Palau, que s'ha especialitzat a recuperar les plantes aquàtiques, que són les més amenaçades. De totes les amenaçades són les que estan en pitjor situació. La veritat és que escoltar-lo és com escoltar les aventures d'un superheroi de les plantes, perquè us imagineu, quan algú li diu que hi ha peus d'una espècie amenaçada, ell hi va, entra a l'aiguamoll, a l'arrossar, on sigui que n'hi hagi, demana l'autorització per extreure-les i les cria al viver per poder-les reintroduir al seu hàbitat natural.
D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé.
Aquest Indiana Jones, com el vas descriure tu, de les plantes, l'hauríem d'enviar aquí a Salou a salvar la Silene ramosíssima, no?
De fet, la que va sentir parlar d'aquesta planta va dir on és,
que me n'hi vaig. I va fer la motxilla cap allà, no?
Sí, el fet és que mentre no hi hagi plans aprovats no és obligatori destinar recursos a aquesta feina, a la protecció, i els encàrrecs que reben en el viver són iniciatives voluntàries dels parcs naturals.
Doncs a veure què passa de cara al 2030, quan hauríem de tenir en vigor aquests plans unificats. I si en voleu saber més, escolteu-li Insostenibles d'aquesta setmana i entrareu amb nosaltres al banc de germoplasma i també aquest viver que ara us comentava la Montse Poblet, el viver dels Tres Turons.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
I entre les notícies més vistes, més clicades avui a l'app i al web de 3Cat Info, segur que hi ha els efectes del temporal, no? Marc Vidal, bon dia.
Sí. Justament amb aquest minut a minut que diem, no?, que és aquesta informació permanentment actualitzada que
això
podeu veure.
Això és molt interessant. A mi m'ha anat molt bé seguir-ho, sí, a través de... Perquè van volcant-hi totes les novetats.
Sí, tens com resumida en una pàgina que, a més és, pot ser més o menys llarga com tu vulguis, perquè es pot anar estirant, totes les petites noticietes que anem veient. Per exemple, des de que ha tancat l'estació de Premià de Mar, no? Uh-huh. Circulen però no s'hi aturen. Veureu neu, també hi ha hagut molta neu al Prepirineu, al Port del Comte, per exemple. Han tancat l'accés a Vallter. Tot això veureu resumit en aquesta informació del 3Cat Info. També com està en aquest moment els nivells dels rius, els cabals, de l'Agència Catalana de l'Aigua, informació oficial, i el més important, quina és la previsió, no? Cap a on anem, si anem cap a més o menys, vull dir que tot això ho trobareu resumit en aquest minut a minut del 3Cat Info.
Molt bé, i fa un any, de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any feia 5 anys del Glòria, però això ja m'ho he estalviat, perquè
anava a dir, ara en fa 6, clar, fa un any 5.
Però sí que fa un any es va anunciar que el tramvia del Camp de Tarragona s'estrenaria el 2028, és aquest tramvia que ha d'unir Cambrils, Salou, Vilaseca... Tu què et creus, que el calendari es manté o que no un any després?
Que no.
Doncs sí, es manté, sí. Sorprenentment sí, per això jo m'ha semblat que era molt, molt important i molt
destacat. Però encara no hem arribat a la data, per tenen temps de fer veure que
però
hi
ha... Però anem avançant, perquè al setembre sí que el govern va licitar, diguem, el gruix de les obres, i en aquell moment són 12 quilòmetres, i ara, mes de setembre, per tant, actualitzat de fa pocs mesos, encara es mantenia aquest calendari per tenir operativa aquesta primera fase l'any 2028. Per tant, sí, en aquest cas, els terminis s'estan complint.
Tenim 2 anys de
marge. Tenim 2 anys encara per anar-ho repassant. Passa. Moltes seccions encara.
Molt bé, Marc, fins demà.
Molt bé, adéu-siau.
Catalunya al dia.
Avui és 20 de gener i avui es compleixen 87 anys de l'explosió d'un polvorí al Castell del Remei, a la Noguera. Pocs mesos abans que acabés la Guerra Civil, la tragèdia va deixar 81 soldats i 6 civils morts. Això, a més de destruir part del castell i les cases properes. Per què va passar i, sobretot, quines conseqüències va tenir, ens ho explica la Júlia Albacar.
La història del Castell del Remei es remunta a l'època dels romans, amb una llarga tradició agrícola. Des del segle XIX, la finca era propietat d'una de les grans famílies de la burgesia catalana, els Girona. Durant la guerra, com passa en molts llocs, el castell es militaritza i s'utilitzarà com a quarter dels republicans fins que el desembre del 1938 cau en mans dels franquistes que avançaven per culminar l'ocupació de tot Catalunya, que cauria pocs dies després. És durant l'ocupació dels feixistes quan la matinada del 20 de gener de 1939 va explotar per accident un dels polvorins del castell on les tropes guardaven gran part de l'artilleria. Hem parlat amb l'historiador i expert en la Guerra Civil, Pol Galitó, que explica així com va ser l'explosió.
Estaven carregant els camions ja de munició per a portar cap al front i, bueno, a l'obrir una caixa de detonadors de bombes de mà, piquen un detonador i aquest detonador fa petar els detonadors que té a dins de la caixa, explota el camió, aquestes bombes de mà van cap dins del magatzem i explota.
L'explosió va ser de tanta magnitud que, segons algunes fonts, es va notar en un radi de 15 quilòmetres al voltant del castell, que va quedar parcialment destruït, així com moltes de les cases del voltant, i algunes famílies van quedar enterrades sota la runa. Molts veïns dels pobles del costat van córrer per ajudar les víctimes. Com que la majoria dels testimonis van morir, fins fa 10 anys no es va conèixer realment què havia passat.
Sempre s'havia dit que la millor havia sigut perquè els soldats franquistes estaven borratxos, no, que havia sigut un sabotatge de les tropes republicanes. Potser fa 10 anys es troba aquesta documentació militar on s'explica el detall.
A més de la vuitantena de soldats morts, l'explosió també va matar 6 persones veïnes de cases properes. Coincidint avui amb l'aniversari de la tragèdia, s'inaugurarà una ruta fotogràfica amb les instantànies de Francesc Boix, que va retratar l'estada de la 30a divisió de l'exèrcit republicà a la finca.
Doncs justament, Júlia, tu has pogut parlar amb una de les supervivents d'aquella nit, és la Carme Vilanova García. Llavors tenia 5 anys quan va passar l'accident, ara en té 92, i com a conseqüència de l'explosió va perdre la seva mare, 2 germans i la seva àvia.
Exacte, Estel. Hem pogut parlar una estona amb ella a casa seva, a Garzola, un dels pobles de Vilanova de Meià, a la Noguera. Això ens va explicar quan li van preguntar sobre què recordava d'aquella nit.
Jo sempre me'n recordo que la meva mare es va aixecar i va dir, aniré a mirar a veure què passa. I la meva padrina, que també hi havia la meva padrina, i 2 germans que tinc, que tenia, vamos, i tots van morir, menys jo. Mira, també van salvar a mi. Van quedar a la casa arrasada, a terra, sí.
Com us van trobar, a vosaltres?
Mira, nosaltres havíem arribat aquella tarda a les 5 de la tarda i a les 3 de la nit ja estàvem tots colgats. Feia 9 mesos que estàvem a Vallverd. Estava tot calmat, semblava que tot havia d'acabar perquè el 39, doncs la meva mare, doncs, que puguem, que trobem una casa que sigui prop, perquè érem 3 criós.
I aquell mateix dia havíeu tornat a...
sí,
allí al costat del castell.
Sí, a les 5 hi hem arribat allí i a les 3 ja de la nit ja estàvem tots colgats.
Carme, ens deia que la casa li va quedar completament afonada.
Sí, i tant.
Com la van treure de la runa, vostè?
Pues mira, també me'n recordo de que ja em tireu terra a la boca, em tireu terra a la boca. Tanca-la la boca, no la tinguis oberta, tanca-la. Perquè veus, clar, el treure la runa de damunt, esclar, marxar-hi, perquè plorant havia plorat el meu germà petit. I llavors el padrí era sol i mira, es va ficar descolgal, li va trobar una maneta, que li va agafar fort, i ell amb l'altre anant-la descolgant i pot pensar que la mateixa runa és el d'allí, es va acabar d'asfixiar el pobre tanyer. I llavors es veu que de seguit vaig plorar jo.
Com l'ha marcat la tragèdia de l'explosió?
Pues, per pensar el que m'ha marcat, molt. Perquè em sembla que la meva vida hauria sigut molt, molt canviada, la meva vida. I clar...
Carme, aquí al relat explicaves, no, com éreu tots a casa, però el teu pare no hi era,
bueno,
perquè en aquell
pare,
moment era presoner.
El meu pare, quan van passar els nacionals, es va entregar. I ell, el dia que va fer, ja va haver l'expressió, era el Sant Crist de Balaguer. I llavors, pues mira, sí, van anar i va parar i van pensar com va quedar el meu pare quan se li va dir. Mira, però es veu que havia de quedar per a poder-ho explicar. Mira.
Carme Vilanova, moltíssimes gràcies.
Sí, a vosaltres també.
Doncs és el valuós i colpidor testimoni de la Carme Vilanova García sobre l'explosió d'un polvorí al castell del Remei a la Noguera, avui fa just 87 anys. Dos minuts i mig per arribar a 3:15. Us parlem ara d'un cas que es va destapar just abans d'acabar l'any i que es va fent gran. Els Mossos ja han recollit 6 denúncies per estafa contra el propietari d'Iler Travel. És una agència de viatges de Lleida que en els últims mesos hauria cobrat per organitzar viatges que no s'han arribat a fer mai. Les primeres a denunciar-ho van ser 7 parelles de Torregrossa, al Pla d'Urgell, que van pagar 21.000 euros per un creuer per la Mediterrània que havien de fer per Cap d'Any.
El raïm, però, se'l van menjar a casa seva. Lleida, Estela Busoms, a partir d'aquí han anat sortint més casos?
Bon dia, sí. De moment, sis, però els Mossos no descarten que hi hagi més afectats. De fet, preveuen rebre més denúncies a mesura que els clients constatin que els viatges que han contractat no es concreten. L'última la van presentar diumenge a la comissaria de Tàrrega. És d'una família que volia marxar a finals d'aquest mes a París i Disneyland i havia avançat 3.000 euros a Air Travel. Davant les excuses del propietari, es van assabentar pel tour operador que en realitat el viatge no estava pagat i el van haver de tornar a comprar a través d'una altra agència perquè era un regal de Reis per als fills. També van fer constar que hi havia una altra família en la mateixa situació. Els Mossos han recollit les denúncies a les comissaries de Tàrrega, Mollerussa, les Borges Blanques i dues a Barcelona i han ampliat les diligències, que ja són al jutjat de Lleida. Sembla que també hi hauria afectats d'altres punts de l'Estat. El propietari d'Air Travel el van detenir acusat d'estafa el 30 de desembre, arran de la primera denúncia de les parelles de Torregrossa, que no van rebre mai els bitllets del creuer que havien pagat. Va quedar en llibertat, però continua investigant.
I al Solsonès ja s'hi poden fer abordaments farmacològics. El centre sanitari de la comarca ha començat a dur-los a terme des de principis d'any. L'abordament farmacològic facilita l'expulsió de l'embrió o el fetus en les primeres setmanes de gestació mitjançant una medicació específica. Solsona, Joaquim Malvalate, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè feia anys que des de la comarca reivindicaven això, no?
Doncs sí, tant els ajuntaments com el Consell Comarcal com també el teixit social. Ara, després d'un procés llarg i de l'autorització del Servei Català de la Salut i el Departament, ja s'ha posat en marxa aquest servei des de principis d'any. Ho explica el director mèdic del Centre Sanitari del Solsonès, el doctor Juan Campos.
Des d'aquí del centre ho valorem molt positivament, tant des del punt de vista professional com de la població, ja que d'aquesta manera nosaltres evitarem molts desplaçaments a altres centres i també estarem fent una resposta a una demanda que ha tingut la ciutadania moltes vegades.
Un pas que celebra la directora de l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldebert, perquè suposa un avenç en els drets.
És molt important, en primer lloc, perquè deixi també de ser un tabú i de semblar el que les dones estan fent alguna cosa dolenta, per la qual se n'han d'anar fora de la seva comarca, dels seus serveis de referència, no? I sobretot és clau perquè les dones puguin accedir a l'avortament com un servei normalitzat, al seu espai de confiança.
Els últims anys, l'avortament farmacològic s'ha estès per tot Catalunya, en punts com el Pirineu, les Terres de l'Ebre o la Catalunya Central, on abans no es podia fer. Tot i això, diu, encara queden molts passos per fer, sobretot perquè també es pugui accedir a l'avortament quirúrgic arreu.
Entesos, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
La Cambra de Comerç de Tarragona carrega contra l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, per no autoritzar l'obertura de comerços en diumenge, coincidint amb l'arribada de creuers al port. L'ENS també critica el retard en l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana, que, segons diu, està afectant la competitivitat de les empreses. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, en quins termes s'hi ha referit i quines conseqüències pot tenir aquesta negativa a obrir els diumenges?
Mira, la presidenta de l'ENS, Laura Roger, advertia que aquesta tossuda del govern municipal d'impedir l'obertura dels comerços en diumenge acabarà d'enfonsar el comerç local i, a més, donarà una molt mala imatge entre els més de 23.000 creueristes que arribaran en els 17 diumenges que s'han programat escales a la ciutat.
Què faran aquests visitants porulant per la ciutat tancada? Què explicaran de Tarragona quan arribin a casa seva? Enguany podem morir d'èxit. El comerç que se'ns podria beneficiar romandrà tancat per la tossuderia de l'administració Viñuales, que ha rebutjat una i una altra vegada que Tarragona sigui declarat municipi turístic. Això és estimar Tarragona?
Roger, a més, adverteix que es tracta d'una companyia de creuers de luxe amb passatgers del poder adquisitiu. La presidenta de l'ENS recorda que la companyia MSC ja va canviar les escales els divendres, ara fa un parell d'anys, per les queixes dels passatgers que es trobaven la ciutat tancada quan arribaven en diumenge. Roger també s'ha queixat del retard en l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbana, que està afectant, diu, greument la competitivitat de les empreses i que no ajuda gens a captar-ne de noves per la incertesa que genera tota aquesta situació.
Doncs tornant al turisme, la Vall d'Avui inaugura l'espai d'acollida Outdoor Park, que és un nou equipament pensat per ordenar i potenciar el turisme esportiu al municipi i a la comarca. Vol ser una destinació d'esport a l'aire lliure durant tot l'any i volen que la manera de fer-ho passi per un model de turisme sostenible i de qualitat. La Vall d'Avui, Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el nou equipament dona suport a activitats com el senderisme, la bicicleta de muntanya i els esports d'hivern. Forma part de l'estratègia per desestacionalitzar el turisme i generar activitat econòmica més enllà de les temporades punta. Aquest Outdoor Park no és només un edifici, sinó un sistema que coordina rutes, serveis, la senyalització, informació o promoció del territori. L'alcaldessa Sònia Bruguera ha remarcat el valor estratègic de l'equipament i la nova marca que englobarà tota l'oferta esportiva del municipi.
Però no només hem inaugurat aquest equipament, sinó aquesta marca esportiva que vol fer visible la manera de viure l'esport a la Vall d'Avui, no? L'Outdoor Park és esquí, és senderisme, és l'esquimo, és el Garmin, és el Parc Nacional. És tota aquesta activitat esportiva que tenim tan àmplia a la Vall d'Avui i que d'aquesta manera i a través d'aquest centre es vol gestionar i portar a terme, no?
També ajudarà a treure un turisme més respectuós amb l'entorn, fomentant les activitats sostenibles. L'espai d'acollida començarà ara una primera fase de funcionament progressiu. L'objectiu és consolidar-lo com a porta d'entrada de tota l'activitat outdoor del territori.
Poc més de 10 minuts haurem arribat a les 2 del migdia. En plena temporada d'hivern, la carretera C28 a la Vall d'Aran registra cues quilomètriques en caps de setmana o període de vacances. És la carretera que dona accés a les pistes d'esquí, però també al Port de la Bonaigua i als pobles de Naut Aran. Per això, des de fa temps, el Consell General i la Generalitat treballen per impulsar-ne una reforma que eviti el col·lapse. Ara, Sofia Cabanes, tenim novetats sobre això.
Bon dia, Estel. Doncs sí, 3 anys després d'iniciar les converses per consensuar el projecte de millora, este mes de febrer es tornarà a convocar la taula de mobilitat on hi participen també els ajuntaments de Viella, Naut Aran i l'estació de Baqueira-Beret. Sobre la taula, diverses opcions, com el desdoblament de la carretera, carrils reversibles o carrils per al transport públic. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Per tant, avançar amb aquelles solucions a curt, mig o llarg termini que poden ajudar en la mobilitat, especialment en aquests moments de l'any on l'increment de població visitant és elevat i que, per tant, requereix d'aquestes solucions.
A partir d'aquí es reprendran també els estudis que determinaran quina ha de ser la solució més adient. Maria Vergés, síndica d'Aran.
Intentar veure la viabilitat de diferents opcions entre descongestionar aquesta carretera i ja treballar en aquesta agenda de mobilitat sostenible en la Vall d'Aran i, per tant, valorar aquest augment de transport públic també seria jo a les mesures a meter en marxa.
Durant les darreres vacances de Nadal, per exemple, la C28 ha arribat a registrar cues de més de 10 quilòmetres que dificulten l'accés a pistes a treballadors i esquiadors.
La Fundació Mies van der Rohe guanyarà espai per fer exposicions a la nova Casa de l'Arquitectura de Barcelona, el principal llegat que deixarà a la ciutat la capitalitat mundial de l'arquitectura aquest 2026. De moment, la institució ha presentat la programació per aquest any per al seu petit pavelló, que és a peu de Montjuïc i que és una visita molt recomanable si no hi heu estat mai. Montse Mas.
Bon dia. Ara que la Fundació Mies van der Rohe gestiona la nova Casa de l'Arquitectura, l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, tal com va anunciar recentment l'alcalde Collboni, la institució guanyarà espai expositiu. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio la seva directora, Anna Ramos.
Serà un espai expositiu d'arquitectura a disposició del col·lectiu d'entitats de la ciutat. Per descomptat, també la Fundació Mies procurarem exposar-hi regularment. És un espai que guanyem per poder aprendre més i reflexionar i debatre col·lectivament sobre les transformacions arquitectòniques.
De moment, la nova programació s'assenyeix encara al seu petit pavelló de Montjuïc, on enguany, per primera vegada, la Fundació s'obrirà a les famílies amb tallers cada tercer diumenge de mes.
I hem aconseguit crear, després d'anys de perseguir-ho, un programa de tallers familiars. Llavors, el tercer diumenge de cada mes, al pavelló Mies van der Rohe, hi ha activitats familiars adreçades a descobrir i estimar l'arquitectura, des de la fotografia, des del dibuix, des de la descoberta. Aquesta és la nostra eina principal aquest any.
També s'hi faran intervencions artístiques i es recuperarà el cicle de cinema d'estiu Pantalla Pavelló, amb films que retraten diferents moments de la història de Barcelona, com Los Tarantos o Sis dies corrents.
I el Teatre Gaudí de Barcelona estrena aquest vespre El Casalot. És una obra terrorífica i claustrofòbica escrita i dirigida per Sergi Balbel. Bona part dels espectadors poden viure aquest thriller com una experiència immersiva. Òscar Callau.
L'acció ens presenta dues dones aïllades en una mansió tètrica i fosca que cada pocs minuts canvien d'identitat, però sempre es tenen por perquè viuen i moren en un bucle de terror i angoixa del qual no poden sortir. Una escenografia ombrívola amb ensurts per als espectadors com trons, crits o cops de porta inesperats que ens parla de salut mental, relacions familiars tòxiques, amor i desamor, cobdícia i, sobretot, violència.
Esports.
Cinc minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha viatjat aquest matí cap a Praga, on demà té partit de la Champions. Ho ha fet sense Ter Stegen, que està a punt de tancar la seva sessió amb el Girona.
El porter alemany no ha entrat a la convocatòria perquè aquesta mateixa tarda es podria fer oficial la seva sessió al Girona fins a final de temporada. A Girona, de fet, esperen que el jugador alemany passi la revisió mèdica aquesta tarda. A la llista de 23 jugadors convocats per Hansi Flick per jugar demà al camp de l'Eslàvia, tampoc hi som Ferran Torres, que té una lesió al múscul semimembranós de la cama dreta i que s'haurà d'estar uns 10 dies de baixa. També som baixa Lamine Yamal, sancionat, i Cancelo, que no pot ser inscrit a la competició europea fins a la segona fase. Rafinha, en canvi, ha rebut l'alta mèdica i sí que forma part de l'expedició. Els blaugrana tenen previst entrenar-se aquesta tarda a l'estadi de l'Eslavi de Praga i abans hi haurà roda de premsa del tècnic Hansi Flick i del jugador Alejandro Balde.
Encara en futbol, aquesta tarda comença a Castelló la Supercopa Espanyola Femenina, tot i que el Barça no jugarà la seva semifinal fins demà.
Avui comença aquesta Supercopa amb la disputa de la primera semifinal entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid. I demà, com deia, serà el torn pel Barça, que s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. Aitana Bonmatí no podrà jugar aquesta Supercopa per culpa de la lesió que es va fer fa setmanes enrere, però en les últimes hores ha explicat que la recuperació de la fractura que es va fer al peroné va per bon camí.
No tengo la fecha exacta porque tampoco los doctores ni los fisios lo tienen. Creo que vamos según los plazos y se trata de ir viendo cómo evoluciona y todo va bien.
I un darrer punt de futbol relacionat ara amb la Lliga de Primera. Aquest migdia s'han fet públics els horaris de la 23a jornada. Estem parlant del dissabte 7 de febrer, un quart de 5 de la tarda, el Barça s'enfrontarà al Mallorca, mentre que l'Espanyol jugarà el dilluns 9 de febrer a les 9 del vespre al camp del Villarreal.
En bàsquet, el Barça rep aquest vespre al Palau de Dubai. Bàsquetbol, el partit de la 23a jornada de l'Eurolliga.
Els blaugrana, que són sisens a la classificació, reben l'equip dels Emirats Àrabs, que ara mateix és 13è. Xavi Pasqual valora així el rival d'avui.
Aquest partit de Dubai, espero que sigui el partit que ens empenti i cap amunt i tornar a retrobar les bones sensacions. L'entrada és un roster de 17 jugadors top. Han afegit ara Caboclo, a més, per tant, Caboclo, Kabengele, Petrusev, Bacon, Musa, Bertrand, la veritat que el roster és right, és que no acabaríem.
El tècnic blaugrana també considera que el seu equip passa en aquests moments de la temporada per una fase de fatiga mental.
L'equip està una mica cansat mentalment, ha fet un esforç molt gran per capgirar una situació que era complicada. L'equip ha tirat endavant i ara estem en aquest moment una mica de baixó mental que fa que una mica les cames no vagin tampoc.
El Barça Dubai començarà a 8:45 del vespre i el transmetrem, com sempre, el Tot Gira a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. De la jornada d'avui de l'Eurolliga també destaquen els partits Madrid-Milà, València-París i Panathinaikos-Baskonia.
I a l'Europeu Masculí de Waterpolo de Belgrat, partit cara o creu aquesta tarda per la selecció espanyola per classificar-se per les semifinals.
L'equip que entrena el barceloní David Martín amb 11 jugadors de la demarcació de Barcelona, l'equip s'enfronta aquesta tarda a Hongria i qui guanya es classificarà per les semifinals. En parla el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Bernat Sanahuja.
El David, en Joan, ens ha comentat que molt nou format, però acaba sent un partit de quarts, a un tot o res, i bueno, amb la motivació que un partit així suposa, i amb moltes ganes.
Sí, l'equip espanyol en té prou amb un empat per les semifinals, on s'enfrontarà probablement a Grècia, mentre que una derrota el deixaria fora. L'Espanya-Hongria començarà a les 6. En ciclisme, l'organització de la Volta ha confirmat la participació de fins a 17 equips de la categoria UCI World Tour de cara a la pròxima edició. Ciclistes de la categoria de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel o Joao Almeida. La volta començarà del 23 al 29 de març.
I un últim apunt sobre els Jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo. Se saben ja els esportistes catalans que hi participaran. N'hi ha força de la demarcació de Barcelona.
Fins a 6 dels 11 esportistes catalans que hi participaran en els pròxims Jocs Olímpics d'hivern Milà, Cortina d'Ampezzo són, com deies, de les comarques barcelonines. Són Ot Ferrer i Maria Costa en esquí de muntanya, Caral Castellet en snowboard, Tomàs Guarino en patinatge artístic, Nil Llop en patinatge de velocitat i Quim Salaric, que participarà en esquí alpí a la modalitat d'eslàlom. Els Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo començaran el 6 de febrer i s'acabaran el 22 del mateix mes.
Catalunya al dia amb Estel Batet.
Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
I avui acabem amb la mostra de muntanya de Figueres que organitza el Centre Excursionista Empordanès i que celebra el seu 25è aniversari. Fins dissabte s'hi projecten documentals sobre una travessa ciclista, sobre fites d'escaladors o d'alpinistes com Sergi Mingote o Jordi Pons, però també s'hi projecta una pel·lícula d'animació. És No se admiten perros ni italianos. Es podrà veure avui a 8:45 del vespre a CatCinemes, a Figueres. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Podreu seguir, però, tota la informació relacionada amb aquesta borrasca Harry, actualitzada al Catalunya Migdia. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1.
Y alors, on joue avec la nourriture maintenant?